Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Avui celebrem l'últim caníbal de la temporada al costat del mar i celebrant un dels productes que més estimem, que és el peix, i un dels oficis més lloables i sacrificats, que és el dels pescadors i les pescadores, i un altre, de fet, imprescindible, que ara descobrirem, el de peixaters i peixateres que han de vendre literalment el peix. Nosaltres som al moll de pescadors de la Barceloneta ara mateix, que és un barri mariner, com tants d'altres pobles i ciutats catalans abocats al mar. Estem, si féssim un esforç, tocaríem els peus a l'aigua, i som aquí perquè aquest ha sigut un any especialment complicat per tots els pescadors catalans i també perquè des d'aquest programa, que sempre reivindica el fabulós rebost català, doncs el nostre mar, el Mediterrani, és de tots ells un rebost amb majúscules, un contenidor essencial de plats i elaboracions que ens han marcat i definit com a societat. Des del garum, per exemple, que els romans feien amb les vísceres i les espines dels peixos, fins a les nostres anxoves i els salaons, que són patrimoni, també els alls i pebres, els fideus, els arrossos, els mars i muntanya, els suquets. El Mediterrani, de fet, no s'entén sense pesca i som molts els que no ens imaginem la vida sense menjar peix, i ja no diguem, mare de Déu, alguns d'altres que viuen de pescar. Els tenim aquí davant, perquè just ara està entrant una barca. Avui venim a reivindicar-ho tot plegat, però sobretot venim a celebrar que els del restaurant Caníbal hem acabat una temporada més, la vuitena, fent ràdio dedicada al que més ens agrada, menjar.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, què tal? Com estem?
Molt bé.
No portes barret, ets un home valent, tu, eh?
Sí, aguanto el sol, que no vegis. No, estic bastant impressionat de ser en aquesta zona que habitualment no es pot visitar, no pot venir qualsevol aquí, aquí dins.
Som una mica uns afortunats avui.
Som afortunats.
Perquè hem entrat al moll, al moll, sí.
Són coses que ens permeten fer aquest programa des de fa 8 temporades.
Exacte. No sé qui convidem avui al restaurant Caníbal.
Doncs mira, avui que no som físicament al restaurant Caníbal, som aquí a la Barceloneta, diria que els convidats avui serem nosaltres, perquè hem de celebrar en primer lloc que aquest programa és el més escoltat els diumenges a aquesta hora, perquè som líders d'audiència segons l'últim informe de l'EGM que ha sortit aquesta mateixa setmana.
Déu-n'hi-do. Sempre diem que obriríem el restaurant per un sol oient, però realment els bons resultats sempre s'han de celebrar, eh? I quants oients diu la GM que tenim?
81.000 n'hem pescat, aprofitant que som aquí.
Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta, però clar, jo si sento Barceloneta, això ja em dona, diguéssim, una pista de qui serà la nostra anfitriona d'avui.
Doncs és la Cristina Caparrós, la nostra dona del mar, l'armadora de la Barceloneta i estudiant de patrona, que tantes vegades ve al restaurant a ensenyar-nos cultura de la mar i del peix, de la nostra mar, dels nostres peixos. La Cristina es troba avui a la seva zona de confort, aquest és el seu territori, i a més d'aquí una estona ens presentarà un tal José Antonio Caparrós,
que és Cristina, què tal?
Hola, bona tarda, què tal? Com estem?
Qui és el José Antonio? Bueno, ja ho sé.
És el meu pare, que moltes vegades n'hem parlat, tant amb, a vegades amb alguna cosa de cava, però sobretot amb coses de peix, sí, i el tenim per aquí, una mica rostint-se, però esperant que la barca tregui l'art de pesca, perquè s'ha de reparar, veiem que hem pescat, i coseta és la nostra feina, vull dir, estem aquí fent el que fem.
I tant, avui venim amb els ulls ben oberts i les orelles també. És el pare de la Cristina, efectivament, un home de la mar que també ens ha dit, alerta, que ens prepararà alguna cosa per menjar al final de tot.
Aquesta sempre és la millor part del programa, quan tastem coses. Hi ha dos col·laboradors, ja aviso, caníbals, que tenen moltes ganes de tastar el que ens prepararà el José Antonio, i alerta perquè són dues persones de paladar exigent.
Home, sí, Filip Regol i Jordi Vilà, que em consta que estan arribant i bé, ho tastaran i ja diran.
Sí, en tot cas, que no sigui dit que ens quedem sense menjar en un final de temporada després dels tancaments apoteòsics que hem viscut els últims anys. Encara recordo els préssecs d'Aitona de l'any passat i els Bellini, que ens va preparar el Joel Castanyer, segur que els recordes.
Home, posats a recordar, fa 3 anys ja també vam acabar al mar, a les Terres de l'Ebre, on vam tastar aquells musclos i aquelles ostres meravelloses.
I fa un parell d'anys vam anar a l'Esperit Roca, Sant Julià de Ramis, també hem tancat temporada a la Fundació Lícia, Sant Francesc Fruitós de Bages. Per tant, avui també deixarem el pavelló Benal aquí a Barcelona, a la Barceloneta, amb la gent que ens acompanyarà, com el José Antonio, la Cristina, en Rigol, el Vilà, o el Toni Massaners, que ens ve a reivindicar el peix de Llotja, a veure si ens desacostumem tots plegats de consumir sempre salmó, perquè no sabem què més demanar quan anem a la peixateria, perquè
exacte,
no en sabem més.
No, avui d'idees ens en sobraran. Si avui nosaltres som els convidats, a què ens autoconvidem?
No, avui ens deixem portar i sobretot tastarem això que ens prepararà el pare de la Cristina.
Molt bé. Qui més ens acompanyarà avui?
Mira, com que avui veurem com arribar el peix aquí al moll de pescadors i després anirem cap a la Llotja a presenciar com es fa la compra-venda de peix, quina mena de persones compren la mercaderia que porten els pescadors, quin estableix el preu, doncs hem pensat que vingui en Salvador García Arbós, que salpi Llotja endins per fer un cop d'ull a la gent que ve a la subhasta del peix i que llanci la seva xarxa sobre alguna presa desprevinguda que rondi per aquí.
Sí, parlant de xarxes, també vindrà l'Òscar Guayabero, que ens explicarà com cuinen els pescadors de la barca, ja està a punt d'arribar també.
Sí, tot i que avui també podríem convidar de manera simbòlica l'Ildefons Cerdà, perquè la construcció potser de les més emblemàtiques d'aquesta zona és, mira, si mires cap amunt aquí a la dreta.
A la dreta, sí.
Hi ha la Torre del Rellotge, sí, que va ser el primer far modern de Barcelona, és del 1772 i un dels primers del Mediterrani.
Sí, i he vist que està catalogat com a bé cultural d'interès local, amb quatre rellotges literalment, una a cada banda, eh?
Exacte. Aquest far és el punt de referència que va fer servir Ildefons Cerdà, l'arquitecte de l'Eixample, per dissenyar les avingudes Meridiana i Paral·lel. Si allarguéssim totes dues avingudes, vindrien a petar aquí. I té gràcia que t'ho estigui explicant jo, que sóc de Cardedeu i em perdria al Passeig de Gràcia.
Sí, sí. El Guayabero i el Badó, cap dels dos tampoc són d'aquí. Segur que també estan perduts, perquè a hores d'ara encara no els veig, però que els convidem.
Doncs mira, els podríem fer alguna cosa amb el calamar, canana o gamba de la Barceloneta, espècies que coneixerem al llarg del programa d'avui.
I amb qui completarem la jornada d'avui?
Vindrà molta gent, la jornada d'avui, però em fa il·lusió convidar la Montse Catalán, que és una de les poques peixateres que encara ve a la Llotja personalment a buscar el peix.
La Montse Catalán, que treballa des de fa 11 anys al Mercat de la Barceloneta, aquí mateix a tocar.
Sí, i és una d'aquestes persones que fa la feina de promoció del peix de Llotja, amb una història interessantíssima, i des del seu establiment intenta donar un impuls al consum d'espècies com la bròtola o d'altres. Perquè tu, per exemple, Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has demanat bròtola?
A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada, perquè gràcies a la Cristina Caparrós, que l'escolto i escolto atentament, doncs ja fa un temps, que me'n va parlar, és per això només,
jo encara
només
no,
per ella.
Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures a partir d'avui.
Sí.
Pensa que es pot fer fregida o arrebossada o al forn, o l'afegeixes a un suquet de peix. Saps qui ens ho pot explicar, tot això? La Carme Gasull i en Marc Casanovas, que em sembla que també
estan per aquí, i els hi preguntarem. I a què convidem la Montse Catalán quan vingui aquest últim caníbal de la temporada?
Mira, t'imagines que la convidem a un tàrtar de salmó sobre un llit del bocat?
No li fem això,
no.
Què li semblarà? Doncs pregunta-li, si t'atreveixes li preguntes tu. Escolta, doncs ja els tenim a tots, que som pràcticament tot l'equip, avui capitanejat per la Cristina Caparrós, i tots plegats aprendrem moltes coses sobre la pesca i els peixos aquí a la costa de la capital catalana, i tastarem cosetes que, mira, avui no ens servirà la Dolors.
No he vingut.
No, perquè ja l'hem donat vacances,
ja
tu, que has treballat molt tota la temporada.
Un restaurant caníbal a Berlín obre diumenge a la 1 del migdia. A Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés.
Vale, amara!
Cristina, ja han arribat les barques amb aquesta estona que xerràvem. Déu-n'hi-do, què estem veient? Explica'ns-ho.
Sí. Doncs ara totes les barques que han anat sortint, doncs, des de la punta normalment a les 6 del matí, doncs tornen a 4:45, a 4:45, i a vegades una miqueta més d'hora. I això és una tradició bastant recent, no? Perquè com que ara tenim aquests quilos que ens limiten, quilos de gamba que podem pescar, doncs fem les jornades més curtes per mirar d'arribar més lluny a l'any. I el que està passant és que han fet l'últim vol i ara estan endreçant-lo, posant en cada manualment, de genolls, com el que estem veient. N'hi ha un parell que posen a cada caixa, a cada espècie, per mides. Estem veient gamba blanca petita, gamba blanca una mica més mitjana, llavors per allà a veure, algú d'escata, que segurament seran uns pagells, alguna gambeta blanc, vermella per aquí, unes palaies. I llavors el laminal que fa és la neteja, perquè com sabeu el peix de llotja no porta res més que aigua i gel, llavors li treuen el fang amb aigua dolça, uns lluços per allà, bròtoles, tot el que s'hagi pescat, uns pops blancs, no?
Pop blanc també, sí.
Perquè tot quedi ben bonic, ben net, però que a cada caixa només hi hagi el que hi ha d'haver-hi.
Toni Massanés, benvingut.
Hola,
que estàs observant molt atentament.
Estic m'encanta.
O sigui,
bueno, jo haig de dir,
de cap, eh?
Jo haig de dir que estic molt contenta que estigueu. Estic
home,
molt honorada. Que...
Hem trigat massa, trobo jo.
Sí. Que estigueu a la meva barca, no? Avui estem a les barques i que doneu una oportunitat, no? També aquí hi ha la pesca aquest any que està sent especial dur i a més que sí, és a Barcelona, no? Que ens costa molt.
Sí, que si no aixeques la mirada no ho diries.
És que no, clar, realment, exacte, hem d'aixecar i mirar, dir, som a Barcelona.
Fort pesquet solut, no diries, estem en un...
A Roses o Fos, sí. Nus i Hòstia és el nom de les dues barques d'arrossegament de la Cristina.
Jornades d'estiu, de peix de mes d'estiu, anant a la gamba, anant a l'escamarlà i a la gamba blanca.
Són barques d'arrossegament, diguem-ho això, i clar, tota la temporada hem estat parlant, ara ho dèiem, ha sigut un any complicat, diguéssim, per la pesca, amb aquesta normativa de la Unió Europea que limita una mica els dies, però recordem-ho, són 143 dies que us permeten pescar. Ara,
sí, quants... tenim portes voladeres, que les estem veient, que són aquestes portes més finetes que porten els sensors, que comparats, per exemple, amb aquestes d'allà, que són molt més grans, això toca completament al terra.
Val.
I allò no. No?
Ja.
S'està fent molt esforç, no?, perquè l'arrossegament tingui més bona visió, no? Perquè no es fa l'arrossegament que es feia fa molts anys i que totes aquestes cosetes, no?, que ens han anat demanant la Unió Europea les hem anat implementant fins i tot quan no eren obligatòries.
Clar.
I que cada vegada aquestes barques fan menys hores, pesquen menys quilos, les pesquen millor i de forma més sostenible i que aquests esforços ja fa molts anys, no?, que s'estan fent i això fa que tinguem un producte preciós, meravellós, triat a mà i que és pescat amb el major de les selectivitats que permet l'art de l'arrossegament, que evidentment és el menys selectiu dels que es fa a la nostra confraria o a la costa catalana, però que igualment és d'una sostenibilitat molt alta i cada vegada més selectiva.
Jo el que dic és que és una cosa que els pescadors aquí a Catalunya fa temps, no? I fa uns quants anys que ho fan, que sou els primers que evidentment voleu que continuï a haver-hi peix, doncs feu les coses cada cop més bé. I sembla que Europa no se n'acaba de...
No ho vol veure, jo crec. Jo crec que no vol veure-ho, no?
Hem de protegir aquesta part, aquests oficis, aquesta part d'allò que ens dona el menjar, però també forma part del nostre país. O sigui, forma part de la nostra identitat. Què fotríem si de cop ja no quedés a Catalunya? I no està la cosa tan... com no
quedés
ni un port pescador, ni una barca de pesca, ni res d'això. Per tant, ostres, hem de menjar-nos tot allò que treuen, no?
Nosaltres canviem. Som els primers que hem tancat caladers per preservar, però, clar, necessitem aquesta feina, no?, de la comunitat científica i de tots aquells que miren el mar des de les altres vessants perquè ens ajudin a aprendre i a poder menjar tot això, no?, que deia el Toni, de totes aquestes coses que volem continuar menjant.
Quantes barques hi ha?
Doncs mira, queden 9 d'arrossegament, 9 d'encerclament i 3 petitones d'arts menors aquí a Barcelona.
Déu-n'hi-do, no? Per
sí,
això.
Bueno...
Si comparem...
Quantes n'hi havia hagut?
Clar, n'hi havia hagut moltes més. 2009 eren més de 40 i més enrere estàvem més a prop dels 80, 100, que no pas d'això. Hi havia moltes barquetes petites i si ho comparem amb altres grans ports que tenen moltes més, doncs ens estem quedant petitons. Petitons però potents, no? És una confraria, la confraria de pescadors de Barcelona encara doncs, té un bon pes i la proximitat en els mercats també et dona alguns avantatges.
Però jo diria que aquí falta la pota també... de la gent que ens està escoltant, no?
Sí,
que ens escolta molta, que ens escolta molta.
Sí, ara ho hem dit, sí.
81.000.
Que la cogestió també forma part de nosaltres com a consumidors, com a compradors i com a gent que cuina i menja el peix.
No oblidem la salut, perquè estem parlant d'una cosa meravellosa nutricionalment parlant, no?
Clar, fixa't, érem un dels països del món que menjàvem més peix amb diferència i també que vivíem més amb diferència. La gent gran no deixa de menjar peix, eh? També ho hem mirat, eh?
Ja.
Vull dir que no, ho hem mirat, sinó que és la gent jove que menja moltíssim menys. I el problema és que, clar, el peix no només és la proteïna, no?, d'un alt valor, ara que tots estem obsessionats per la proteïna biològic brutal, no?, i és saníssim, sinó que, a més, totes aquelles coses que té omega-3, etc., són molt necessàries, per exemple, per la salut mental, eh? Necessitem peix també per temes de fertilitat, perquè els fetus es desenvolupin bé, les dones embarassades, totes aquestes coses. O sigui, que menjàvem peix i era fantàstic, a més que és boníssim, doncs que no en deixem de menjar perquè igual ens empenedirem.
Qui s'està fotent un bon tiberi són les gavines,
sí,
o gaviotes.
Fa estona, eh?
Escolta, sí, però directament es posen, sí, a dins, sí, sí, la barca i de les caixes aquestes blaves fantàstiques.
I perquè tenim aquests paravents, una mica aquests parasols, que els hi prohibeix, però alguna vegada ens ha passat, no?, que deixem separat algun lluç, alguna cosa, i
per
se l'emporten
elles, no?
Elles.
Sí, sí,
sí, senyora.
No, tot això que deies, Toni, realment ens ho diuen les xifres, perquè un informe recent del Gremi de Peixaters de Barcelona i l'Institut de Ciències del Mar diu que el consum de peix ha desplomat un 40% en 15 anys, que és una barbaritat, i a més que més de la meitat, que m'ha sorprès, 75% del peix que consumim a Catalunya no es pesca aquí.
Sí.
Sempre ho diem, que tampoc en tenim prou, no, per abastir...
Evidentment, per això, que d'això en pot venir de fora, però evidentment el d'aquí l'hem de valorar més, perquè hem de saber que, evidentment, no, és aquesta joia que tenim de proximitat. I, per tant, el primer que hem de fer és aprendre a distingir-lo.
Clar, és no? Que la qüestió no és que no en tinguem prou o no en tinguem, és que tot el que vulguem menjar aquí sàpiguem com arribar a ell, no? Mm-hmm. És a dir, que no hi ha ningú a casa seva que vulgui menjar un peix d'aquí, que tingui ganes de comprar-lo i que tingui ganes de que sigui fresc i no saber on anar-lo a buscar o com garantir que el que s'està menjant realment és d'aquí. A partir d'aquí, pues, el que passi.
Ara estan tirant, no?, com les restes de gambes trencades, és
sí,
això?
Sí.
Al mar, i llavors, bueno, doncs
estem
fent
ecosistema.
Ah.
Estan fent el que faríem nosaltres.
Si poguéssim.
Està molt bé que se'ls valori, sort en teniu, diguéssim, no, de que es valora la gamba vermella, però ja es valora, això, i la gent ja el coneix.
Aquesta
i, per tant,
ja...
el problema és que és l'altre peix el que no es valora prou, sí, i que també l'hem de valorar perquè sigui sostenible la feina.
Per exemple,
feina,
la gamba blanca és el que hem de... O sigui, que jo crec que ja es comença a valorar bastant, però també s'ha de valorar més. L'escamarla, jo, per mi, és una cosa meravellosa. I que...
Però també aquest també té prestigi, eh?
Sí.
Però la resta que tenim allà, que no és de closca, diguéssim, què són?
Bròtoles,
no?
Sí, val. Jo diria bròtola mitjaneta, allà bròtola, sí, més grandeta.
I no sé què més. Hi havia un gat que veia per aquí, no? Un peix gat.
Tenim el que és el pop blanc i alguna cosa com més d'escata o de més de fons de...
Fa goig, eh?
Sí.
Fa molt de goig, sí, bé, sí. Cristina, ara comencen a descarregar aquestes caixes.
Sí.
I ens has dit que els patrons de les teves barques són el Joan i l'Evaristo, que em sembla que són fills d'un bar molt famós aquí a la Barceloneta, que era el bar Emilio. I els treballadors?
Els treballadors, nosaltres ara fa 3, potser 5 anys que ja no tenim tripulació completament de la Barceloneta, i en aquest cas doncs, tenim el Lamin, el Samba, el Mori i el Labduc, que són d'origen senegalès.
Eren pescadors abans?
Sí.
Ah.
Sí, sempre han estat pescadors, però els hi costa molt quan arriben poder exercir, perquè el primer que necessites és la regularització dels papers com a estranger, però sense NIE no et pots apuntar a cap curs de pesca, i després sense la nacionalitat espanyola no pots accedir a cap títol de patronia ni motorista. I llavors és complicat, no?, doncs, anar avançant.
No, és al·lucinant, perquè veus africans de pagès, veus africans cuidant ramats, que ho fan molt
Temporers,
bé, perquè, clar,
sí,
tots aquests coneixements els tenen, i, a més,
clar,
molt bons de casa seva, però després hi ha aquests problemes, a vegades, del peix que es mossega la cua, mai millor dit, no?, i que
sí,
dificulta que això... Que...
Perquè al final nosaltres, perquè la barca surti a pescar, necessitem un patró, necessitem un motorista i necessitem mariners. Que tingui bien el genio. Venga, quita grito de faicua.
El pescador que se'n va anar a viure molt lluny del seu mar, sentat al sol d'un vell carrer, cantava un vell vals mariner. Doncs som-hi cap a la llotja, ara entrarem a cobert, Cristina, que
sí,
ja ha començat la subhasta, em sembla, fa 10 minutets,
sí,
així que la veurem en ple funcionament.
Les poques llotges que encara manté una pesca pel matí d'encerclament i una a la tarda d'arrossegament, i els menors s'adapten al tipus d'horari que tenim. Et pugem a dalt.
Respirem aire fresc.
Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional.
Sí.
I pots comprar-hi online. A les grades i a les persones que estan comprant i a la mà tenen uns mandos, uns comandaments. I amb aquests comandaments, per la subhasta, el preu que han decidit.
Nosaltres ara som, bueno, gairebé com a la part de dalt d'aquesta graderia, és a dir, que ens queda els compradors a sota, asseguts, efectivament, tenen un comandament.
Tenim dues pantalles, una que es veu com una fotografia del que es vendrà,
sí.
I des de casa o l'oficina el que veuen és aquesta pantalla. En aquest altre monitor veiem el nom del barco, que és, en aquest moment està venent a l'Ormaran, l'espècie, la gamba, i el preu per quilo, sense cap tipus d'imports, ni servei, ni res.
I la particularitat de les subhastes de peix és que funcionen just a la inversa d'altres que estem més acostumades, com les subhastes d'art, que van cap a dalt, i aquesta just fa el contrari, és a la baixa. És a dir, comencem per un preu alt i la gent va baixant. Si esperes massa, perds el lot, però si t'avances, potser acabes pagant més del compte, no?
Sí, a més, tampoc saps molt bé el que portaran les altres embarcacions. Si una barca ha arribat i té molt d'una cosa, o si no. O si ha anat a la gamba, però no ha pescat ni una gamba.
Uh-huh.
Llavors sempre tens aquesta incertesa de serà que estic fent la meva millor compra o serà que podria esperar una mica més.
Clar.
Però al final sempre hi ha també una part com d'equilibri, no?, en les graderies. No és el mateix comprar per una peixateria que per un supermercat, que per un restaurant, que per a Mercabarna.
Sí, no, estic molt atent a com va baixant el preu, a veure quan pararia jo.
Sí. Home, gamba blanca, 9 euros?
Darrerament estarà molt barata.
Aha, això no és el preu que pagaríem nosaltres si anéssim a plaça, eh?
És veritat que aquest preu no és el preu final que paga ni la barca ni la peixateria.
Ja.
Després, els IVAs, les taxes de port, les taxes de confraria, la taxa del gel, de la caixa, la manipulació, tot això són costos afegits, que molt sovint, quan els preus són petits, semblen que no siguin res, però acaben encarint bastant.
Gamba vermella, aquí sí que en veiem ara, Cristina?
Sí.
I aquesta puja de preu no és com l'altra?
Al final hi ha aquí bastantes barques, no?, que són especialistes en gamba vermella, i, per exemple, les que estem veient vendre, que és l'Ormaran, n'és una, i és una bona feina que normalment també econòmicament surt rentable.
I tenim per aquí, observant atentament, a Salvador García Arbós, que sempre es passeja per les sales dels restaurants, però avui tenia la funció de passejar-se i observar el que passa a la llotja. Salvador, què tal? Com ho veus, això?
Això, veig que tot comença molt car i acaba molt barat. Excepte la gamba.
Excepte la gamba, exacte.
És el gran drama, una mica, sí. Que tenim... Sí, sí, sí.
A la subhasta he vist l'Hotel Vela i la Sagrada Família. I la Sagrada Família se m'ha fet petita. I he vist que a Barcelona tenen un port pesquer.
Sí.
I tenen pescadors. No hi ha gaires capitals mundials que tinguin un port pesquer tan important com aquest. I amb una subhasta diària. És fantàstic. Vol dir que cada dia poden menjar peix fresc. I de la Barceloneta. I he vist gamba vermella, gamba blanca, he vist escamarlans. He vist la famosa bròtola, que sempre que veig bròtola dic «Ei, això és la Cristina, la Caparrós». Que n'hi ha un tros i he vist algun lluç. Això és fantàstic. Ara, des d'aquí la Sagrada Família se m'ha fet molt i molt petita. Però el que sí que se m'ha fet gran és Barcelona.
El Wall Street del port, que explicàvem fa un temps que estava a Lleida, Mercó Lleida, doncs aquí, bueno, gairebé és el Wall Street del peix, això, eh?
Sí, sí, clar. Penseu que fa anys es venia amb una llotja i no només no hi havia l'online, sinó que no hi havia telèfons. Llavors, no se sabia que havien pescat les barques ni on havien estat. Ara mateix, totes les barques, doncs, podem veure en unes aplicacions on han pescat, podem saber si han anat a la gamba, l'escamarlà, el peix...
Veig molta gamba blanca i molta gamba vermella. La gamba blanca és més barata. Però la gamba vermella, que tothom diu, la gamba és igual, de Roses, del Port de la Selva,
de Palamós,
de Llançà, d'Arencs, de la Barceloneta, ningú sabria dir d'un test un i des l'altre.
El que ens diuen els científics i quan s'han fet tastos, no?, que amb xefs, és que a cegues ningú sap diferenciar-ho. El que sí que es diferencia és quant de temps porta pescada. És a dir, com més pròxima la tinguis, com més temps hagi estat fora de l'aigua, això sí que fa una diferència molt gran amb la seva qualitat, perquè 12 hores amb una gamba vermella fan tota la diferència. Nosaltres tenim la sort de tenir el massís de Garraf aquí al costat i llavors molt, molt aviat podem arribar, doncs, a les profunditats que necessitem i a aquests fons escarpats, que és on surt la gamba a menjar. Molt al fons, que no és on pesquem, allà és on viuen. Doncs nosaltres només les podem veure i pescar quan surten, quan van a buscar menjar, quan surten per allà, allà és on les anem a buscar. I llavors, clar, si tenim el massís del Garraf per aquí a prop, podem tenir la sort de tenir-les molt a propet de casa.
Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
Cristina, sortim de la sala de pantalles perquè la cosa continua, veig que dura i dura, tenim una mica el pipip aquest clavat al cervell, eh? Anem a un altre punt clau d'aquest circuit que estem seguint avui darrere del peix. Som els del restaurant Caníbal avui des del moll de pescadors, des de la llotja de la Barceloneta, fent aquest programa especial amb bona part dels nostres proveïdors, dels nostres col·laboradors, i amb la Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta, que ens fa una mica de guia. I ara em sembla, Cristina, que anirem a la recollida de comandes, oi? Perquè totes aquestes caixes que veiem passar, suposo que aniran a alguna sala on es repartiran els productes que s'han comprat.
Exactament. És una meravella de sala perquè veus tot de caixes amb producte increïble i meravellós, però sí, el més xulo de tot és que totes aquestes caixes tenen una gran traçabilitat, surten des del primer moment en el que es posen a la cinta fins quan s'acaba, amb una etiqueta que garanteix aquest peix és de llotja, que no ha estat manipulat, que ha estat pescat amb totes les garanties de sostenibilitat i que a on anirà. O sigui, ens diu, doncs, si ha sigut una peixateria, un supermercat, un restaurant o un majorista l'ha comprat, doncs estarà aquí. Cadascú té la seva pila de peix que ha anat comprant mentre estaven aquestes grades.
Estem tenint diferents contextos de temperatura aquí, Déu-n'hi-do, fa força fred, i tenim aquí una persona de les que estaven amb el comandament a distància fent la comanda, que és la Montse Catalán, peixatera del Mercat de la Barceloneta. I l'aigua de mar. Montse, què tal? Com estem?
Hola, què tal? Bona tarda. Molt
com,
bé.
Com dèiem, fa 11 anys que fa de peixatera al Mercat de la Barceloneta. No sé com ha anat avui la subhasta, has comprat molta cosa?
Exacte. Bueno, a veure, a mi m'agrada vindre sovint, m'agrada vindre cada dia, i com cada dia hi ha un producte diferent, un dia compro bròtola, l'altre dia compro maire, l'altre dia compro bruixetes, un altre dia compro escamarlà, no sempre el mateix, tenim que anar variant.
I tant, pels clients, eh?
Exacte.
Ara ens ho expliquen,
exacte,
això.
Exacte, té que haver-hi bastanta variació.
La Montse és neta de pescar, és filla de carnissera, em sembla que de petita l'avi, que era conegut com el Xato, la portava, et portava aquí a la llotja i et coneixien com a la Xatica.
La Xatica, la Xatica. La Xatica. Jo era la Xatica, sí. Vaig ser la primera neta i, claro, por lo tanto, lo más orgulloso del mundo, el meu avi, si tant.
Vas deixar aquella feina de carnissera que feies des dels 14 per cuidar el teu pare. Sí. La teva parella també era pescador i a la seva peixateria de referència doncs es van jubilar i tu vas dir, home, i per què no? Al principi em sembla que al mercat feien apostes de quant de temps duraries i encara hi ets.
I tant. Sí, sí. Quan vaig entrar vaig haver-hi un dels concessionaris que es va atrevir a dir-m'ho, saps? Es va atrevir a dir-me, mira, pues no ho estàs fent gens malament, eh? Pues mira que aquí fèiem apostes, eh? Per a veure el que aguantaves. No per res, sinó perquè, claro, de la carn al peix va un mundo, ¿vale? I, claro, me vaig embolicar ben embolicada. Jo no tenia ni idea de vindre aquí sola, de buscar el peix, però sí, se me va donar molt bé, no? Ja es veu que ho porto...
Gairebé la sang, no? Sí. No t'anava a dir que força eixerida perquè ets coneguda aquí a la subhasta i perquè, a més, ets beligerant amb això de venir aquí, perquè no compres a majoristes.
No compro majoristes. No. Jo tinc un majorista pues, per demanar segons quines coses, com és el marisc. Em porta l'almeja, em porta el musclo...
Ara us veiem amb els comandaments a distància a la subhasta, però es passen alguns nervis? És allò, no sé, que et queda sense lot, que volies una cosa que no has aconseguit?
Sí, es passen nervis. Sobretot quan t'encomanen alguna cosa. Perquè basta que ho vulguis perquè alguna altra persona tingui la necessitat també d'aquest mateix producte producte, llavors, clar, com anem per subhasta, el que més paga és el que s'ho queda, no? Llavors ja, quan el veig que arriba, ja me poso nerviosa, mentre un nus a l'estómac que me començo a posar nerviosa. Lo de la rapidesa és superimportant, ¿vale? I lo de la prudència, també. No es pot comprar així a la primera de pressa i corrent, perquè tenim que esperar.
Les teves són aquestes d'aquí?
Sí, avui aquestes, són aquestes,
sí. O sigui, aquí veig gamba, és gamba vermella?
Sí,
escamarlà.
Avui l'escamarlà, ara mateix estem de temporada.
Déu-n'hi-do, fa goig, sí, aquest, eh? És dels grans, perquè aquest, veiem que hi havia diferents...
Pues, mira, aquest és el mitjà.
Aquest és mitjà, però...
Aquest és mitjà, eh?
Carme Gasull i Marc Casanovas, els tenim aquí atents.
Hola, hola, i Montse, guapa.
Escoltant-te.
Encantada. Hola. Hola, què tal?
Perquè aquest escamarlà, per exemple, tu quan, a quin preu l'has comprat?
El mitjà s'ha pagat a 35 més IVA. Més IVA que li tenim que añadir el 21% d'IVA.
I tu el vendràs? Ens ho pots dir, això? Quin preu el vendràs demà?
Sí, doncs pues mira, depèn. El venc entre 45 i 48, depèn.
No arriba al doble?
No, arriba al doble. Per nada.
Jo avui he après bé la paraula aquesta de col·lisió, eh? Que no sabia.
Sí,
que...
home.
L'he après bé.
Hem vist
avui
algunes col·lisions. Què és una col·lisió? A veure.
Bueno, una col·lisió és si dues persones apretem el mando a la mateixa vegada.
Literalment, amb el cèntim i tot.
Literalment, sí. Hi ha hagut vegades que col·lisions hi ha hagut 8 vegades seguides.
No.
Llavors
aquí, passa col·lisió física, no? Que ja...
Col·lisió física.
Això és ja, eh?
Sí. Llavors entre nosaltres comencem. Vinga, va, paga més.
Bueno, ja està bé una mica d'humanitat, que si no, tot és molt. Sí. Home, avui més o menys les espècies que veiem, algunes se'ns despistaven, però les coneixíem.
Sí.
Oi, Montse?
Sí.
Però també està bé fer pedagogia amb allò d'intentar consumir coses que no hi estem tan avesats.
Exacte.
Tu ets gran defensora de la bròtola, de la canana...
Totalment. I de la muranella.
Oh, muranella.
Muranella.
Avui n'hem vist?
No ha sortit cap.
Ah,
no.
No la coneixeu.
No. Si surt alguna, t'ho ben asseguro que me l'emporto jo. Sempre.
I com mira, és aquest peix?
La muranella és bastant lleig a la vista, és tot negre. Per dintre té la carn del rap, té la carn blanca del rap. Com més m'agrada, a filet, sense espina. Sí,
un
filet sense espina, llavors així amb unes patatetes, així com si fos un papillon, ¿vale? Unes patatetes, una ceba, un tomàquet, i aquest peix a sobre, res més, eh?
Això que està fent la Montse és la gran virtut dels peixaters i les peixateres, que és que quan anem a la parada i veiem una cosa que no coneixem, podem preguntar.
Exacte.
Però després tenim el drama, que realment si mirem una mica les xifres, oi, tenim l'informe aquest que ja hem citat avui, del 2024 de l'Institut de Ciències del Mar i el Gremi de Peixateries de Peixaters de Barcelona, que diu que entre el 2015 i el 2021 han desaparegut gairebé un 24% de peixateries, que déu-n'hi-do.
Sí, sí.
És que és una barbaritat. Ja l'he dit.
Jo diré que d'aquests últims dos anys que m'ha tocat patejar molts i molts mercats municipals per feina, que no se m'enfadin els carnissers ni els paradistes de fruita i verdura, però jo crec sincerament que les peixateres i els peixaters formen part del que seria l'ànima del mercat. Si no hi ha peixateres o peixaters, sembla que el mercat municipal no acabi de ser-hi,
sí,
no acabi d'arrencar.
No sé per què, no? Però sí, estic amb tu. Sobretot amb aquest mercat, amb el de la Barceloneta. La Barceloneta és mar, la Barceloneta són pescadors, o sea...
I a què ho atribueixes tu? Com t'expliques aquest tancament de peixateries? La gent no compra peix, desconeixement, no hi ha relleu?
Mira, jo te parlo pel peix fresc de proximitat. Jo te dic que és completament una desconeixença, la manca d'informació, perquè la gent no té ni idea que aquí hi ha una llotja i que es veu un peix de proximitat que, com bé dieu vosaltres, ja no és gastronomia, és cultura.
De fet, el passat mes de maig, en el marc de la primera Fira del Comerç de Barcelona, es va presentar un nou segell, que és peix de llotja, amb força objectius, entre ells, connectar la ciutadania amb el sector pesquer, amb el món de la mar, donar valor doncs, a aquest peix de proximitat que és nostre, que en tenim aquí, que ara sèiem a la llotja, a la subhasta, i dèiem, però quin bé de Déu, si no s'acaba mai aquesta subhasta,
no?
Com pot ser que la gent no mengi peix, no? I després, també, posant el mapa a restauradors i a restaurants que consumeixen aquest peix.
Exacte.
Perquè la gent ho sap i que donen vida a aquesta economia local, perquè reverteix en tots, a la nostra salut, a la nostra butxaca, al nostre paisatge, al nostre patrimoni, com bé deia la Montse.
Jo cada cop tinc més clar que cada cop que perdem cultura gastronòmica, sí, també perdem llenguatge, no? Estem perdent gran part de llenguatge català que anava incorporat amb algunes receptes marineres.
Totalment.
I què passa? Que hi ha molta gent jove que té aquesta mancança d'aquest llenguatge per demanar-li a la peixatera el que vol i llavors prefereix anar al supermercat. Què es troba al supermercat? Es troba filetejadores, no es troba peixateres. I això és un drama. Llavors, està passant això que, si tenim por gairebé a veure el peix sencer, a saber demanar diferents tipus de varietats, ens trobarem que acabem menjant tots el mateix tros de salmó, i això és tristíssim.
Hem de perdre aquesta vergonya a interactuar, a preguntar, a comunicar-nos, no?
Totalment.
Perquè, si no, també es perd cultura.
A més, t'aconsellaran. Si no saps què fer, t'aconsellaran què és el del dia.
Però si no hi ha res més fàcil que fer uns musclos al vapor. I estan boníssims, no?
Tot a don. Tres receptes. En la 0, que està boníssim.
Jo recordo, vaig conèixer la Montse en una d'aquestes presentacions, sí, que faig als mercats.
Sí.
I parlava la diferència entre la canana i el calamar.
Sí.
Diferència d'aspecte, de preu, i després... Bé, doncs una recepta senzillíssima que podíem fer a casa, que tots sortíem d'allà
amb
unes ganes d'entrar al fogón de sucar i pa, no?
Que molts cuiners prefereixen la canana al calamar per fer el sofregit moltíssim.
Dame una cosa, una bona paella o una bona fideuà amb una canana...
El sabor com canvia, eh?
Bona, però canvia que ni t'ho penses, eh?
Montse, posa una Montse a la teva vida.
Superimportant confiar en la teva peixatera.
Va.
És que jo sense la meva clientela jo no seria res. Mira, si haguéssiu vingut ahir va ser un espectacle, que vaig comprar dos peixos espassa,
Dos peixos espassa.
I els has venut o no?
Els dos sencers.
Els ha venut sencers.
Ai, soy una crack.
Calets,
Però que estic, sí. Ai, veus, fantàstic. Quan sents alguna així, alguna diferent,
també
la gent té
ganes.
Ai,
moltes gràcies, de veritat, Montse Catalán, des de fa 11 anys peixatera del Mercat de la Barceloneta, i algú que compra el seu peix aquí, venint a la subhasta de la Llotja de Barcelona, i una manera, com hem pogut comprovar i escoltar, de posar en valor tots aquests valors, mai millor dit, que defensem i ens agrada defensar.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Ens veiem al mercat.
Tornem a comprar peix a les peixateres, per favor.
I tant, sisplau.
Un plaer retrobar-te.
A més, et donaré un parell de receptes.
Olé, això volem. Gràcies, Montse. Bona feina.
Adéu.
Desperto per la matí, faig un carajillo a la plaça. No hi ha qui mogui d'aquí el barri a Sants en me casa. No volem guiris ni cafè d'especialitat. Molt més que una estació, som un poble en una ciutat. Voltant per aquí, voltant per allà, ja que sóc un burro català.
Cristina, tornem a sortir, tancarem el cercle, perquè després de rebre el peix, acaba de desembarcar, seguim aquest ritme, però bé, ara el seguirem una mica nosaltres, perquè ens espera el teu pare, per fi podrem conèixer el teu pare.
Anem cap allà, anem...
Ens segueixen tots.
Sí. Ara anem a la meva preferida, diguéssim, que és com la zona de les xarxes, no? Que és al matí, veus a tota la gent gran o tots els xaires que encara queden, que són molt pocs, sorgint les xarxes, remandant-les, no?, que diem nosaltres.
Passem pel costat de la Torre del Rellotge, que tot això em sembla que encara no ho havíem dit, però òbviament estem gravant això un dia de cada dia. Avui és dimarts i ara són les 6 de la tarda, en punt, clavades.
Sí, i ens n'anem a aquesta zona, que és com una esplanadeta, que és on antigament es deia que era la platgeta, no?, que és el lloc on arriba el peix a Barcelona.
Uh-huh.
La gent de la Barceloneta sempre li havia dit, doncs anem a la platgeta a agafar el peix, i ara mateix aquí no és on varen les barques, no és on arriben les barques, perquè són, tenen més profunditat, però sí que és on cada dia sorgeixen i s'arreglen aquestes xarxes, i està al voltant del que nosaltres diem les barraques,
ja,
no?, que són casetes, no?, on tradicionalment sempre s'han guardat, doncs, els trossos de xarxes, les boies, els fils, però també, com que a la Barceloneta les famílies eren grans i les cases petites, el moll era una extensió...
De les cases?
Llavors hi ha cadires, hi ha fogonets, hi ha olles grans per fer festejos, celebracions i menjar.
Que bonic. Barcelona, cosa bona, Barcelona. Tenim aquí a mà dreta el telefèric, algun iot, déu-n'hi-do, imponents.
I aquí, doncs, mira.
Ui, mira, hi ha vist un senyor allà, deu ser el teu pare,
Sí, està la fresca.
Escolta, moltes xarxes esteses, déu-n'hi-do, unes fileres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 fileres enormes de bastants metres de llarg, amb les gavines sempre hi són, eh?
Aquesta hora s'està prou bé, perquè hi ha una miqueta ombreta, però elles sempre busquen tot el peixet que puguin haver-hi. Ni Madrid, ni Paris, ni Berlín, ni Roma, ni Madrid.
I aquí el tenim. Antonio Caparrós, què tal? Quin gust. No sabia quantes ganes tenia de conèixer-lo. Com estem?
Esperando que no se caliente. Estic esperant que vingueu.
Que bé.
I de moment està una mica fresquet, però si s'enredenim...
No pateixi, no pateixi, que som colla i ara ho tastarem. L'Antonio Caparrós, pare de la Cristina, home de mar de tota la vida, net i fill de pescadors, que als 11 anys, déu-n'hi-do, ja sortia a pescar amb el seu pare, amb el Miguel Caparrós, que m'han explicat que és gairebé tota una llegenda de la Barceloneta, eh?
Pues sí, de mal nom, El Niño.
El Niño.
El Niño.
De Cristina fa que sí.
Jo, el fill del Niño.
Ja.
Jo no sé si la niña o la filla del fill,
sí,
del Niño.
Sí, però escolti, jo no pensava que, òbviament, hem de celebrar que hi hagi hagut relleu, perquè la Cristina, que no ho hem dit tot això, és química de formació, i aquí està, eh?
Sí, fent una mica de feina que feia falta, feia molta falta.
A vostè tot això, Antoni, està jubilat, val a dir, eh? Però sí, continua venint aquí, eh?
Sí, és com si fos un vici, una droga, una cosa pareguda, veia.
Arregla xarxes, remandants, agrada dir que normativament no és correcte en català, però ens agrada la paraula remandar. Vostè ara estaria, ara ens està aquí esperant, però estaria arreglant les xarxes?
Avui, amb la calda que fa, em costaria una mica, però demà em toca que han trencat una xarxa i tenim que ficar-la bé.
A tot això, com ha canviat tot, pensàvem, amb la Cristina hem parlat moltes vegades, força vegades, i sobretot amb aquest any tan complex, per la pesca. Jo no sé vostè com ho veu amb un cert optimisme, tot plegat, és pessimista, perquè les deu haver vist passar de tots colors.
Home, jo, de la manera que s'han ficat les coses, que és més burocràcia que unes ganes de reconduir per millorar. I ara ens trobem com que tenim molta, molta gamba i no la podem pescar perquè no tenim quilos, o sigui...
Prou dies.
Però, no, no.
I limitació de quilos, també, eh?
Sí. També limitació de quilos. Quan s'han fet proves el mes de maig, investigadors de l'Autònoma i de l'Institut de Ciències del Mar, i està ple de gamba a 1000 i pico metres de profunditat. O sigui que les perspectives són boníssimes. El que fa falta és que la burocràcia treballi com cal.
També, no?, una mica amb quina és la realitat que tenim, com no, al Mediterrani, que és diferent de realitats d'altres mars, no?
A més, Antonio, ara vaig a una cosa del passat, però és que a mi em fa molta il·lusió, perquè això m'ho va explicar la Cristina, que vostè va anar a buscar la seva primera barca al meu poble, Borriana.
Pues
això sí. No és una llegenda, eh? Sí, això és veritat, eh?
Això és veritat.
I tinc moltes ganes de sentir com te l'explica després aquesta llegenda.
A veure, què passava, Borriana?
Octubre de 1977.
No havia nascut encara, estava a punt, però encara no.
I llavors van dir que venien una embarcació i vam anar, vam quedar d'acord i vam comprar el General Aranda.
A Borriana, eh?
A Borriana.
Que ara ens en queden poquetes, ja em sembla que ens en queden un parell.
Crec que un parell.
Sí.
Parell. La mare guapa, mi pare, i la mare Blambi. Ah, no, i el Joan, Joan B.,
no, Joan Bautista. Està més informat ell que jo, eh?
Sí, però això és amb el telèfon.
A tot això tothom l'està escoltant i ara aquí hi ha un silenci sepulcral, però, home, feu una mica de xerinola, que està ple de gent, això.
Ei, és que ho estàvem escoltant perquè escoltar el senyor Caparrós és meravella sempre, eh?
Per cert, s'ha sumat a la festa, que encara no els havíem saludat, Òscar Guayabero, Jordi Vilà i Filip Regol. Òscar Guayabero, Antonio Caparrós.
Bona tarda, encantat.
És el nostre dissenyador de capçalera i a l'Òscar sempre li fèiem la pregunta, ostres, com s'ho han fet els pescadors per poder cuinar a dalt les barques amb aquests moviments i tot això? Jo no sé qui ens explicarà més coses, Òscar, tu o l'Antonio?
Home, segur que l'Antonio.
Jo l'únic que puc dir és que amb molt d'equilibri. I els dies que fa molt, molt mal temps, pues, fregir amb una olla, per exemple.
Perquè l'oli no vessi, clar.
Ah.
el foc sempre limitat amb parelles metàl·liques de ser inoxidable.
Sí. Sí, que és una cosa de perícia, diguéssim, eh?
Sí, sí.
Sempre fa el mateix de cuiner o us ho aneu canviant?
Normalment, abans sempre ho feia un home, sempre un home gran. I ara, pues, hi ha entorns, avui et toca a tu, demà li toca a aquell. Si em toca a mi, malament menjaré. Segur.
I de què mengeu? Del mateix que pesqueu o porteu menjar d'aquí de terra?
Ara ha canviat això i es menja quasi més o tant de menjar d'en terra, no sé, macarrons... Abans, quan jo em vaig embarcar, es menjaven tres plats. El primer era patates amb peix dur, del caldo, un dia fideus, i l'altre arròs rossejat, i del tercer, peix frit. Cada dia. No n'hi havia un dia.
No hi havia varietat, eh?
O sigui que quedaves una mica fartes.
Segurament és per repetició, perquè així d'entrada el que has dit sona de meravella, diguéssim, sí, sí. Amb un peix acabat de pescar, però sí, clar, cada dia...
Cada dia arriba un moment que cansa.
Escolta, a mi que m'agrada tant els objectes, explica'm quin objecte més estrany o més curiós recordes tu de quan estaves embarcat a diari, què feies servir?
No et sé dir, perquè... com hem passat de tant colors.
Ara que li preguntaves això dels objectes, pensava en un objecte que nosaltres vam descobrir fa uns mesos a Palamós, que són les famoses agulles per arreglar aquestes xarxes, eh? Sí. Per remendar. No sé si en té alguna aquí dins de la caseta. Pues... Les fa servir o...?
Aquí no sé. Ah, sí.
Ah, aquesta és de fusta, eh?
Sí. I ara tinc que fer un quadre...
I aquí les de plàstic.
De totes les agulles que tinc, que són bastantes.
Sí.
De mida i de color.
Com per recordar-ho, una mica, o...?
Sí, bueno, perquè és que si no fas això, al final es perd.
A tot això, abans parlàvem de la cuina que es fa amb fogons a dins les barques, però resulta que avui el senyor Caparrós ens ha preparat una cosa que no ha necessitat vostè, em sembla, bueno, alguna cosa bullida ja, però sí. A priori és cru el que ara tastarem.
Cru.
A veure. Apropeu-vos tots, estimats. Veniu cap aquí, que això ho hem de tastar tots. A veure.
Anem a veure. Aquí n'hi ha dos...
Dos tipus de gamba,
dos
sembla,
tipus
eh?
De gamba.
Oh, quina meravella.
Aquesta és la gamba blanca.
Sí.
I aquesta és la gamba vermella.
Mm-hmm.
Ara...
Pelada a la perfecció. I ha deixat vostè
sempre
la cueta,
sempre es té que deixar la cua i l'última falange, dic jo, l'últim trosset, que llavors l'apretes i va directe al paladar. Pebre negre. Ara, a continuació, li ficarem una mica de sal a l'oli. El seu és fresquet, res.
Ja.
Recent sortit de la nevera. S'agafa de la cua i
cap endins.
I s'apreta.
Regol i Vilà, quina voleu tastar primer? La blanca... Bueno, tots tasteu, sisplau.
Jo
la blanca o la vermella?
Que precisament...
La blanca,
hi fica les dues juntes perquè proveu d'una a l'altra.
Sí.
La blanca és més suau. A mi, personalment, i a la meva dona... No per menjar crua, sinó en general freixida o a la planxa.
La blanca.
La blanca.
Molt bé.
El mateix que m'agrada més a l'escamarlà que la gamba.
Gamba!
A veure, el senyor Caparrós ja l'està tastant. Vilà, vinga, estrena't.
Falta fredor.
Falta fredor.
El cubo. Ara...
Això estem ja brindant.
Amb el senyor Pere Mata
a
disfrutar-ho.
Uau. Les dues estan bones, però jo em quedo amb la vermella. Deixi'm ser en els tòpics, diguéssim. Què, Filip? Com ho veus?
Es nota, evidentment. A mi la blanca també m'agrada molt, eh?
Jo et diria que la vermella té una textura més tendra i té tendència a ser una mica més dolça, potser.
Exacte,
sí.
No? Exacte, sí.
M'havien dit que seria un carpaccio de gamba.
Això...
I em trobo això, amb això.
Ai.
I jo no sabia què dir sobre un carpaccio de gamba. És que a mi no em convenç, mai m'ha convençut el carpaccio de gamba.
Fantàstic, home, doncs ja t'ho han fet.
És bo, evidentment, perquè la matèria és bona, però això no és un carpaccio, evidentment.
No.
Hi ha tota la mossegada de la gamba, que no es troba, jo crec, en un carpaccio de gamba, que s'ha posat molt, molt, molt de moda, que es congela, primera, que es posa entre dos, en forma de disc, entre dos papel film, i pam, mm-hmm. es fica sobre un arròs.
Que fiqui la pota.
Ai.
I tant.
Sí.
Fut penso la gamba.
Penso que és una aberració.
Doncs. Vas més fort que
molt
jo.
Bé.
En sintonia.
En sintonia.
Sí.
El carpaccio de la gamba no deixa de ser una subprime, és a dir, és un subproducte que genera a partir d'una cosa que dius com aprofitem a la restauració, eh? Aquest producte que dius, home, ja no està fresc, es congela, com li donem una segona vida? I el del carpaccio, va, com que ja venia del món salat, del món de la carn, doncs, bueno, després traslladar-ho al món del peix ha fet furor,
yeah.
perquè ha sigut una forma de... Saps?
Bueno, i allargar, perquè...
Penso que
no,
una...
I per molts prous grams cobrar uns preus de... Mm. Saps?
Jo, per exemple, quan fèiem la gambada a la Salut del meu amic Arturo San Agustín, jo li deia la gamba cuida, i em deia, no, la gamba a la planxa.
Interessant,
això. Tu l'has comido, cocida, la gamba roja, i l'any següent van fer, ostres...
Bullida.
Però
el punt.
Sí, l'important sí, sí. és el punt. El punt.
Deus
que
ser,
tu oloris i notis el gust del mar.
Estic totalment d'acord.
Punt.
A mi m'agrada fregida. Jo sóc de fregida.
Sí. Jo t'entenc, però jo quan me l'he menjat una gamba bullida, i si és bona, el gust purament a gamba, no...
Jo sé que el Toni, que ja ha estat tastant les bullides, tu sempre has sigut defensor de les gambes millor cuinades, eh? Per què? A veure.
Jo sóc defensor de moltes coses cuinades. Ja. És veritat que aquestes gambes són tan fresques que totes he repetit dues o tres vegades, però la majoria de les vegades les gambes crues són pastoses, m'agraden gens.
La gamba panxuda, que és la quisquilla del sur, es menja crua. I llavors no es diu que és pastosa, es diu que és mantecosa. I jo crec que és la millor manera de menjar aquesta gambeta petitona. No està molt allunyada d'aquestes, d'aquest tamany.
La Juli...
Hombre,
la princesa.
Ai, senyor, el Jovany
està
el Jovany.
Aquí al moll.
Ja li estava farà, pagant el cor.
Ui.
Farà com un mes. I què menjava? Què va agafar de la barca?
Una gamba.
Gamba vermella, crua. Gamba crua.
La Jovany ja sap.
I ja aprofito per fotre cullerada, també. Això de que tot ha de ser com més gran, millor. O com més petit,
no,
més...
No, al revés.
No, al revés, també. Com més gran o com més petit, millor, diguéssim. Molt bé.
Jo tenia un amic que a vegades em deia... Capa... Tráeme un kilo de cigala súper, de la més gran que teníem. Anaven allí i no sé per què li cobrava, perquè la meitat me la menjava jo.
Perquè eres molt llest, Antonio.
Bueno, pues notava aspra. Res que veure amb una cigala d'aquestes així, mitjana. Això també tindríem que parlar del cap, com es menja
Ai.
Una gamba.
Digue'm.
Això allò...
Xuclem.
Yo me lo como
sí.
chupando la cabeza.
No. ¿Y usted qué fa? A veure.
I ha fet una cirurgia
sí.
una mica com a l'enigma.
Sí. Una deconstrucció. Sí. Una deconstrucció del
sempre
cap.
Sempre pot quedar alguna cosa aquí. Llavors menges el cap de la gamba. De l'altra manera, només que li treus el suc. Llavors no és el mateix.
Hi ha cadmi o no hi ha cadmi al cap de la gamba?
Vostè li pregunta a la meva filla que és química. Abans, quan jo era un nen, menjar peix blau, el dimoni era poca cosa.
Ol,
era
increïble,
el pitjor del món. I ara, com l'aloe vera, cada dia li treien més coses bones.
Antonio Caparrós, que ens ha fet una lliçó de menjar gambes, menjar caps de gambes i de pesca i peix, escolti, disfruti de la jubilació, si és que pot, i llarga vida a la pesca.
Si,
si el deixen. Sí, sí. Moltes gràcies. Jovany, on estàs? Com ho has vist aquí, tot això?
Molt bé, sobretot perquè he après com es menja les gambes la Juli.
Ah, clar, és veritat.
És potser el que m'ha interessat més de tot el programa.
Home, no serà tant.
Interessantíssim, d'altra banda.
No serà tant.
Però sempre s'aprenen coses noves.
Sí, sí, Caparrós, filla, Cristina, moltíssimes gràcies.
Un plaer, tenir-nos
de veritat, per haver-nos fet d'anfitriona i guiar-nos. Fem un brindis, oi? Amb aquest cava que tenim. A veure, un xin-xin, xin-xin. Sí, trencat la copa perquè els vaixells s'inauguren trencant una ampolla, oi? Sí, Antonio, sí. Veus? És que tot està lligat. Fins aquí aquest especial per tancar aquesta 8a temporada del Restaurant Caníbal, on hem gaudit de valent. Moltes gràcies, Toni Massanés, Òscar Guayabero, Salvador García Arbós, Marc Casanovas, Carme Gasull, Jordi Vilà i Filip Regol. Aplaudiments per vosaltres mateixos. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. I gràcies especials avui als tècnics d'exteriors que, mare de Déu, han gravat tot a la perfecció, segur que sí, Pep Casanovas i Ricard Luque. I l'equip de cuina, òbviament, d'aquest restaurant, Isma, als estudis centrals de l'Avinguda Diagonal, Albert Castellví, fantàstic productor, guions de Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany, que sempre hi posa el seu toc, i una servidora, Paula Molés. Bon estiu, de veritat, i ens retrobem al setembre aquí, a la taula del caníbal. Ué! Gràcies, rei de tots els barris, de la festa i del sabor.
Restaurant Caníbal a Berlín.
Cap a mig matí m'assec el padrí esperant que passi aquella morena que me'n té el cor totalment robat. I ella, que ja ho sap, sembla que ho fa expés. S'entreté una estona i de reull m'envia un somriure que em fa volar. I abaixa el carrer amb aire feliç, direcció a la platja m'aquell posat. I aquells moviments que em posen malalt, els cabells al vent i aquella mirada. I abaixa el carrer amb aire feliç, direcció a la platja amb aquell posat. Els cabells al vent, la bossa penjada amb bandoleres que fan perfums d'espígol, ginesta i aigua de mar. Ella es va acostar amb el pas lleuger, però sense pressa al passar prop meu i amb picardia em pica el ullet. Quedo al·lucinat amb els ulls com plats, la miro com passa i quedo assegut en aquell pedís igual que un babà. I abaixa el carrer amb aire feliç, direcció a la platja amb aquell posat. I aquells moviments que em posen malalt, els cabells al vent i aquella mirada. I abaixa el carrer amb aire feliç, direcció a la platja amb aquell posat. Els cabells al vent, la bossa penjada amb bandoleres que fan perfum d'espígol, ginesta i aigua de mar. Els cabells al vent, la bossa penjada bandoleres que fan perfum d'espígol, ginesta i aigua.